I encetem històries del bo amb Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Bon dia.
Com va?
Tot bé.
Tot bé. Sí. Tenim moltes històries, no?, per explicar.
Encara en queden.
I tant. Doncs avui de què ens parlaràs?
Avui parlarem d'una història, d'un article publicat a l'estiu del 2000, concretament al boi número 5, que parla d'un dels metges, o potser el metge més popular que ha tingut el poble de Roda, de Josep Pujol i Pinyol, i en aquest cas l'article el va signar el seu fill, Josep Maria Pujol i Mercader.
Doncs vinga, coneixerem una mica més sobre la història del doctor Pujol, no?
Exacte.
Que els que no l'hem conegut, sí. Si més no, n'hem sentit a parlar.
Sí, el doctor Pujol i tant, i potser un dels més populars, no?, pels anys que va viure, i va exercir, doncs, el poble de Roda. Uh-huh. Ell va néixer a Ginestar, un petit poblet de la Ribera d'Ebre, a l'any 1911. Ja ho he dit el seu nom, Josep Pujol i Pallissa.
I Pinyol.
I Pinyol, vull dir, era fill de Josep Pujol i Pallissa, i de la que també era metge, nascut a Ginestar, i de la Teresa Pinyol Navarro, nascuda a Rasquera, un poblet veí. Ells van vindre a Palafrenya, destinat al seu pare, van venir a Roda, diguem, a viure l'any 1921. Per tant, el doctor Pujol tenia 10 anys, era un nen, no? Van anar a viure al carrer Nou, número 17, una casa que està al costat, bueno, sí, una casa que evidentment existeix encara, propietat d'altres persones, com de lloguer, doncs, i també exercia el pare com a metge de Creixell. Era la plaça de metge, era de Roda, compartida en Creixell. Doncs el Josep Pujol va anar del batxillerat als Salesians de Mataró, un lloc força allunyat per l'època. Hem d'entendre que no, les comunicacions no són com ara, no? El tren, evidentment, ja existia.
Ens costa d'imaginar, per això, no?
Sí,
que per anar d'un lloc a l'altre es trigava
tant de temps, no? Hi havia el tren ja, però, esclar, per anar a agafar el tren es havia d'anar un quilòmetre a peu del poble, no? Les comunicacions fins a Barcelona agafar l'altra línia, i, evidentment, no eren tan ràpids com ara, no? Per tant, el noi es quedava, era intern, doncs, als Salesians de Mataró, no venia ni molt menys, ni quasi es pot dir ni passar el cap de setmana a Roda, no? Ell recorda el fill de Josep Pujol, doncs, que el seu pare li explicava que venia només per les vacances, a passar les vacances al poble de Roda amb la seva família, i diu que el seu pare, per les vacances, el prenia, doncs, a Creixell, a visitar els malalts per intentar inculcar-li la vocació de metge, cosa que ell, en principi, no tenia perquè volia ser enginyer de camins, canals i ports. Mm-hmm. Però al final, doncs, va prevaldre, no prevaldre, suposo que aquesta vocació una mica potser dormida va sortir a flor, i el 1928 va ingressar a la Facultat de Medicina d'Autònoma de Barcelona. Allí va cursar la llicenciatura de Medicina i Cirurgia i es va especialitzar en obstetrícia, no? que en aquella època coneixien com les malalties dels nens. Es va llicenciar l'any 1934, i també recalca que va fer tot l'estudi en català, era època de la Segona República, i amb molt brillants notes. Realment era una persona molt, molt intel·ligent, no? Els que l'han conegut ho sabem, era tot un filòsof, a part de metge, no? En principi va exercir de metge a Barcelona, en la medicina privada, consulta privada, i també va treballar en diferents hospitals, amb la seva especialitat. L'any 36... estrellada a Roda, l'any 36 ja, un cop esclatada la Guerra Civil, perquè el seu pare ja tenia problemes amb els integrants del comitè local. Per les seves idees potser xocaven, doncs, amb les del comitè, tenia problemes, i el bon home, el pare, el doctor Pujol Pallissa,
pare, no?
Pare, es va exiliar a Cubelles i després a Vilallonga del Camp, per por a represàlies, no? Eren temps convulsos i, malauradament, ja n'han parlat moltes vegades, molt, molt complicats. El Josep, el nostre metge, l'any 38, ja enmig de la Guerra Civil, s'incorpora a l'exèrcit republicà i és destinat al front de Terol com a tinent metge. Allí va ser fet presoner pels nacionals, per l'exèrcit franquista, i el van condemnar a la pena de mort. Vull dir, no els hi costava gaire. Vull dir, tant se val, no ets dels nostres, va contra nostres. Per sort, li van commutar la pena, i llavors va fer la guerra fins al final, doncs, amb els nacionals, com a soldat metge. El van rebaixar de grau, no com a tinent, com a soldat metge, i es va haver obligat a acabar la guerra, doncs, amb els nacionals. L'any 1940, poquet d'acabar la guerra, mort el seu pare. Mort el pare i ell torna a Roda ja com a titular de la plaça de metge, de doctor. Per tant, hi era metge titular de Roda i Creixell, de l'any 40, fins al final de la seva vida, que va ser, per sort, molt llarga, fins a l'any 87, que va morir, es pot dir que tot s'han jubilat, encara donava un cop de mà, no? Clar, ens explica el seu fill les dificultats per exercir en que en aquella època, en un poble petit, sense, no hi havia seguretat social, en aquella època es van derogar les mútues, no? Hi havia mútues abans de la guerra, les mútues petites, mútues i grans, privades, doncs, o inclús els socis pagaven, doncs, exacte, la mutualitat, d'això es tracta, i tenien un servei, es van derogar en aquells temps. I el doctor, que en aquella època, a casa seva ho havia de fer tot, havien d'exercir quasi tots els pals de la medicina, no? És a dir, existir els parts, no?, de les dones que tenien els fills, feien en certs moments analítiques, petites cirurgies i les autòpsies, no?, feia també de forense al cementiri. I, evidentment, està permanentment de guàrdia durant tot, cada dia, tots els dies de l'any, no? És a dir, havia d'assistir, visitava per les cases particularment, una cosa avui complicada perquè et vingui el metge a casa, quasi ni que t'estiguis morint, no venen, no? Diuen que feu l'ambulància i cap a l'hospital, no? Que avui en dia funciona així. A finals dels anys 50 del segle XX apareix la Seguretat Social, una millora molt important de cara a la sanitat pública, milloren els serveis, però Roda va creixent també als anys 50 i 60. Ell, recordem, assistia particularment al nucli urbà, a les masies, que aleshores estaven forces habitades, a l'estació, que també era un quilòmetre lluny, però en aquella època, fins a ben avançats al segle XX, hi van viure moltes i moltes famílies que treballaven, doncs, a la Renfe. És a dir, que es havia de traslladar a tot arreu, clar, o caminant, o a vegades, si el cridaven d'urgències, mira, tenia l'ajuda d'algun pagès que el portava amb el carro. Imaginem el carro, també amb el cavall, no és que fos un mètode molt ràpid, però sí. Més que caminant, no?
Sí, més que caminant, sí.
Arriba als anys 60, arriba, es milloren els transports, o si més no l'economia domèstica una miqueta, no gaire, es pot comprar una moto, ell feia, doncs, les visites amb moto, i més endavant també amb el cotxe, no? I es va, amb el cotxe ja feia els desplaçaments en cotxe, però altra vegada, als anys 60, creix Roda amb el turisme, s'habita tota la zona de la platja, és a dir, càmpings, molts apartaments, és a dir, que el metge, aquella, doncs, a part de la feina que ja tenia, havia d'assistir, doncs, a la residència del Banc d'Espanya, càmpings, etcètera, etcètera, no? Es pot dir que seria tota una història, un homenatge al que és aquest article o el que va ser la seva vida, als metges rurals, no? Perquè, evidentment, era un cas que es donava a molts i molts pobles, no? Era el metge rural que ho havia de fer tot. Era una persona, com deia abans, filòsof, no?, molt bon sentit, era gran lector i gran conversador, era molt obert i molt franc, polèmic moltes vegades, no? Jo el recordo, jo va morir, era jovenet, però era molt polèmic, no?
T'havia curat vegades, no, suposo?
Oh, moltes vegades, uh-huh. i tant. En una miqueta, quan donava una indicció, brutote, pam! No estava per gaires contemplacions, ni gaires melindres, ni res. Pim, pam! No, era un molt bon metge, però una miqueta bruto, diguem-ho així,
sí,
no?
Sí, sí.
En certs, en carinyo, no? Perquè no en cap de to despectiu, ni molt menys, És el que dèiem, el tarannà molt liberal topava, evidentment, amb la mentalitat més aviat tancada i repressora, fatalista dels moments o de la major part dels anys que va exercir la seva carrera, quasi es pot dir franquisme, no? Es va casar amb una rodenca, Maria Mercader, i va tenir dos fills, no? L'autor d'aquest article, Josep Maria, i Teresita, doncs, que era una rodenca que viu al poble, el fill viu fora, viu a Barcelona. El doctor Pujol va morir a Roda, doncs, l'any 1987. Recordo que era d'un atac de cor, em sembla, sí, crec recordar, no? Doncs és una persona, ja dic, jo recordo quan ells van anar a viure després casats a la casa que hi ha al carrer Barà, la que fa cantonada amb el carrer Sant Salvador, I aquella casa és que el metge encara no hi viu, una altra família rodenca. Però allí, doncs, clar, recordes perfectament la gentada que anava allí. Ara, avui en dia tenim els ambulatoris, els CAPs, no? Doncs allí a la sala, esperant, i au, vinga. I a vegades el senties que s'enrabiava, que anava gent per tonteries, a vegades, no? Per les besties, fumes quasi amb una espenta. Estava per feina, no? Per animalades, no? Uh-huh. Era una persona molt peculiar, de veritat. Ja dic, molt, molt llest, molt, 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 el que dèiem, no? Conversador, de tot, no? Vull dir, filòsof, no? És a dir, amb el resum que hem fet ja s'ha dit de tot una miqueta, no? Va deixar, crec, un bon record al poble, no? Era un bon metge, una bona persona, i dic, i degut als anys, no, que va viure al poble, doncs això, ha deixat la seva empremta, i per això també se li va dedicar aquest article al boi.
Molt bé.
I amb la seva mort s'acaba les biografies de les persones, per tant, punt i final.
Doncs ho deixem aquí. Ernest, moltíssimes gràcies.
Vinga,
bona setmana.
Igualment, bona setmana.
Adéu.
Adéu.